Bona tarda. A Ràdio Falset comença en aquests moments Les Maquinàries, un espai de 60 minuts de durada, un espai que explica coses molt diverses amb l'ànim de fer-vos passar una bona tarda, una bona estona. Les Maquinàries, el dissabte i també els dilluns a partir de les 8 del vespre. Us parla Maria Arbonès en nom propi i de tot l'equip col·laborador. Espero que estigueu bé, en cas contrari, una bona fórmula per tenir bé el cos és estar al costat de Ràdio Falset. Comencem el programa amb una cançó de Bill Callahan.
Like a brain, the birds within were all the thoughts and desires within me. Hopping around from branch to branch, or snug in their nests, listening in. Want my home, consolidate the nests of the tiny, raise a family of might like me. Then something struck him, wings of bone, the sweet desires and soft thoughts were all. The eagle shrieked, I'm alone. Well, it was time to flee the tree. The eagle snuck up on the wing, one talon at a time. Sky. What did he have to fear? All thoughts are prey to some beast. 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 Return to me.
time soft thoughts return to me. Sweet desire and soft thoughts return to me. Sweet desire and soft thoughts return to me.
Molt bona aquesta cançó de Bill Callahan, titulada All Tooks Are Prayed to Some Best. És bona hora de prendre un cafè i de parlar de cafè.
A les maquinàries passem revista a tot.
Fem altres coses a les maquinàries, ens ocupem ara d'altres temes. Parlem del cafè, un dels productes més consumits del món. La seva popularitat es deu bàsicament al seu efecte estimulant i tonificant, conseqüència de la presència de la cafeïna. Parlem amb el senyor Francesc Gómez, a qui li donem les gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Us sembla bé? Comencem parlant de la planta del cafè. Em pregunto si hi ha un únic tipus de planta del cafè o n'hi ha diversos tipus.
No, en realitat n'hi ha dos tipus de planta del cafè. La que se'n diu de varietat aràbica i una altra que se'n diu de varietat robusta. Bàsicament aquests dos tipus de plantes són els únics que hi ha, surt totes les diferents varietats i orígens del cafè arreu del món.
Voldria que em parlés també una mica de la història del cafè i la seva arribada aquí a Europa.
Bueno, la història del cafè, hi ha una llegenda de respecte al cafè que és la més popular, que és la que es diu que el cafè va néixer o es va donar a conèixer a les terres d'Aràbia fa pues, el segle 8, 7, i que va ser per casualitat, perquè un pastor amb les seves cabres estaven pasturant en un camp en el qual hi havia una planta, i se'n va adonar de que si les seves cabres menjaven dels fruits d'aquella planta, doncs els hi passava quelcom, no? Diem una excitació. Llavors, arrel d'aquí, aquesta és una història, una fàbula del cafè, però que és la que s'ha adoptat mundialment, com un origen romàntic, no, del tema del cafè.
Ara per ara, senyor Francesc Gómez, quins són els països que produeixen més cafè?
El cafè, al món, se produeix en quasi qualsevol país que estigui entre els dos tròpics. Podem pensar, doncs, tots els països d'Àfrica, tots els països de Hispanoamèrica i molts països d'Oceania, Índia, Vietnam, Àfrica, doncs qualsevol que puguis pensar, de Kènia, Costa d'Ivori, Zaire, i llavors a el que és Amèrica, doncs, des de Mèxic fins baix a Uruguai, Paraguai i Brasil.
Cada un d'aquests països o d'aquestes zones fan un cafè de tipus diferent, no?
Ben bé no, o sigui, tot surt de la mateixa, de les dues varietats de planta. Un, el que dèiem que són els aràbiques, i el que dèiem que són els robustes. Llavors, són diferents tipus de conreus de cada una d'aquestes plantes. Diguem de que la varietat robusta, doncs bàsicament se fa a tot el que és Àfrica i Oceania, i el que és la varietat aràbica se fa, a més d'Àfrica i Oceania, pues a Amèrica, Amèrica del Sud. O sigui, el robusta, Amèrica del Sud, l'únic lloc en el qual es fa és a Brasil. I les diferències entre les dues és l'altitud a la qual aquesta planta creix. Del nivell del mar fins als 600 metres és la varietat robusta, i a partir dels 600 metres fins als 2.000-2.500, pensem en pues, les muntanyes de Colòmbia, pues, aquest és aràbica.
Seria molt arriscat dir o apuntar quin és el país que produeix millor cafè.
No ho podem dir, quin és el que produeix millor cafè. Els senyors de Colòmbia han fet un gran màrqueting i se coneix a tot arreu que el Colòmbia és el millor cafè del món, això és el que es diu. Però categòricament no podem dir que el cafè de Colòmbia és millor que qualsevol altre que es pugui produir a Kènia, per exemple. Cada un d'ells té unes característiques que després diguem, entre cometes, la gràcia és saber mesclar-les totes per poder obtenir un cafè final bo. No?
Però les seves condicions sí que ha d'afectar, però potser no creu que s'exagera molt quan es diu que el cafè treu la son, de la gent que diu, escolta, no vull cafè perquè potser aquesta nit no dormiré.
Això bueno, és una altra fàbula, no? Com dèiem al començament. És com tot, vull dir, a l'excés de consum segurament sí que et fa mal i hi haurà persones de que la cafeïna, com la teïna del te, doncs li pot, o qualsevol altra beguda, li pot donar uns resultats finals de que, en aquest cas, diuen que és treure el son, doncs segurament sí. Però tot amb la seva justa mesura no és dolent, i el cafè per si sol, si tu prens una tassa de cafè, doncs dubto de que puguem dir categòricament que treu el son.
Mm-hmm. Parli'ns una mica per damunt de tot el procés de preparació del cafè que nosaltres consumim.
Bueno, aquí hauríem de distingir entre el que és cafè que podem prendre a casa o el que podem prendre pues, a fora del lugar, no? Un dels secrets perquè a casa el prenguem un cafè és fer servir el tipus de cafè adient per cada cafetera que nosaltres tenim. Uh-huh. Si nosaltres tenim una cafetera express domèstica, el que no podem fer servir és un cafè molgut amb unes característiques per un altre tipus de cafetera. Segurament notarem moltes diferències. Si sempre ho hem pres així no notem diferències, però si fem servir el cafè molgut especialment per la cafetera express que tenim a casa, notarem molt la diferència. O sigui, el secret per casa és fer servir aquell cafè, el molgut, precisament, adient al tipus de cafetera que tens. I pot ser de tres o quatre maneres diferents. Pots tenir cafetera express domèstica, pots tenir la típica italiana de filtre de tota la vida, que suposo que a totes les cases n'hi ha alguna. Hi ha els tipus Melita. Llavors, cada una d'elles requereix un molgut diferent, perquè la pressió de l'aigua és diferent. Llavors, el secret està en això, no? És obtenir el cafè molgut per cada tipus de cafetera. Un altre seria, doncs, el que diem nosaltres, que hagis de fer el cafè que t'hagis de prendre en aquell moment. Segurament el cafè perd moltes de les seves característiques quan el recalentes d'un dia per l'altre, quan fas segons quines pràctiques que, bueno, que per la comunitat nostra ens poden anar bé, però que no és bo pel producte, no? Sí. I fora de l'hogar, doncs, bueno, el mateix, que una cafeteria o un bar tinguin, a part d'un bon producte de cafè, tinguin els materials adients en perfecte estat, és fonamental. Vull dir que la màquina, que la cafetera, que el molinet, que l'aigua que fan servir, que inclús la tassa, doncs siguin els adients pel cafè. Una màquina de cafè de bar sense un manteniment adequat segurament es donarà un cafè molt dolent, i que moltes vegades l'imputem al producte que estem prenent, però que no té res a veure, és simplement pel ús de la maquinària.
Atorgar, en qualsevol cas, atorgar una tassa de cafè a molts llocs és un símbol d'amistat, no?
Sí, el cafè s'ha convertit en una relació, no? O sigui, tu pots convidar amb algú, dius, te convido, la majoria de vegades dius, te convido a un cafè o anem a prendre un cafè, també pots dir anem a prendre un refresc, però normalment la paraula que es fa servir és anem a prendre un cafè, és un símbol d'amistat, de tertúlia, de casa, de ser benvingut. No oblidem que el cafè, per exemple, és arreu del món és el segon comerç més important, arreu del petroli. Llavors, això significa alguna cosa, significa de que, bueno, que s'estava llogant molt al redor del cafè.
Mm. Hi ha diferents formes de prendre el cafè, no? Tenint en compte doncs, amb què s'acompanya, des d'un brandy, passant per la llet, passant també per la nata. Mm-hmm. També és un producte que serveix molt bé, no?, per acompanyar amb altres.
Sí, el cafè, sí, a més, des del punt de vista que el cafè, en les seves diferents modalitats de prendre'l, és la beguda més consumida a Espanya. Pots pensar en refrescos, pots pensar en aigua envasada, pots pensar en llet, però el cafè com a tal és el més consumit, i llavors això dona peu que se munti tot un al voltant de prendre el cafè diferents formes. A més, això és bo, perquè a més desenvolupes aquest mercat. No és simplement el cafè sol, sinó que pues, els cappuccinos i el cafè en llet i el tallat i el cigaló, que deies tu, doncs això ajuden. També ajuda el de que fa pues, 4, 5, 7 anys cap aquí, doncs s'està intentant muntar o fer una cultura al redor del cafè. La gent abans li era igual un cafè que un altre, ara doncs, coneixen i saben doncs, que pots prendre un Jamaica, un Colòmbia, de que hi ha cafeteries especialitzades que pots prendre especialitats de cafè. Això ajuda al desenvolupament de tot aquest món.
I ja per últim, digui'ns algun secret com gran coneixedor del món del cafè perquè el cafè que preparem en una cafetera surti amb un gust millor. Jo he vist coses, no sé si estan bé o mal fetes, no? De posar-hi una miqueta de sal al moment de la cafetera. Diuen que surt amb un gust millor.
Jo ho desconec. Lo de la sal ho desconec. Vamos, realment ho desconec. Jo la veritat, el secret que nosaltres sempre diem és de que, i és el que he dit abans, el molgut del cafè és primordial. No és el mateix un cafè molgut per cada tipus de cafetera. I si sempre ho has estat prenent així, doncs algun dia, si tu tens una cafetera express, doncs demana, és com, molt, me l'has de moldre més fi, perquè la meva cafetera express necessita un cafè més fi. Notareu la diferència.
Molt bé, doncs moltes gràcies, molt bon dia, senyor Francesc Gómez.
Gràcies a vosaltres.
Porcelana buscava una ànima dintre teu.
En aquest espai de versions escoltarem avui a Joan Manuel Serrat cantant la cançó Noia de Porcellana de Pau Riba, una de les cançons emblemàtiques d'aquest cantant i músic que va néixer a Ciutat de Mallorca l'any 1948. Amb Jordi Pujol formà el duet Pau i Jordi i s'integrà al grup de folk, una agrupació de cantants i de grups musicovocals que en la seva primera època la seva vida no va ser molt llarga, només 2 anys, de 1967 a 1968. Al grup de folk hi van participar també Jaume Arnella, Oriol Tramvia, Jaume Sisa i Albert Batista, entre d'altres.
A punt per ser un pler d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon...
Mentre que alguns dels seus membres pretenien arribar a donar forma pròpia a una autèntica cançó popular catalana, altres practicaven una interpretació quasi mimètica de cançons forànies, especialment de Bob Dylan i versions dels Beatles. Fa pocs anys, alguns membres de grup de folk van tornar a publicar un àlbum recollint les seves cançons i oferint diversos concerts en directe a Barcelona. La cançó Noia de Porcellana fou publicada l'any 1969 al disc Dioptria. Després Pau Riba evolucionà cap al gènere rock i va participar del moviment anomenat Psicodèlia. Podríem destacar 2 discos de Pau Riba, per exemple Amarga Crisis, Tras Narcís. El 1996 es va reeditar el treball Licors, de 1976. Pel que fa a Joan Manuel Serrat, direm que l'any 1960 compongué la seva primera cançó, Una guitarra. 2 anys després ingressà en els 16 jutges com a membre número 13. Debutà a Barcelona el 1965 i assolí aviat grans èxits amb cançons com Ara que tinc 20 anys, Cançó de matinada, El drapaire, La tieta, etc. De tipus poètic i de música melòdica.
I això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent. La pell de cel·lofana i la carn translúcida.
Inicialment cantant només en català, quan el 1968 fou seleccionat per fer-ho en castellà al Festival d'Eurovisió, provocant un escàndol en negar-se a cantar i si no podia fer-ho en català, fet que provocà la seva substitució per part de les autoritats espanyoles. Més tard, però, ha alternat en els seus enregistraments i actuacions al català i al castellà. Ha editat discos amb poemes de Machado, Hernández, Benedetti, entre d'altres. El 1975 s'exilià voluntàriament per motius polítics i va tornar l'any següent. Ha publicat, entre d'altres, els discos Res no és mesquí, amb poemes de Joan Salvat Papaseit, Tal com raja, Serrat 4, Fa 20 anys que tinc 20 anys, El sur también existe, Cada loco con su tema i Banda sonora d'un temps, d'un país. Disc on retia homenatge a la cançó i on s'inclou la cançó de Pau Riba. Més recentment ha publicat Ombres de la Xina i Serrat Simfònic, acompanyat de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Fa poc s'ha publicat un àlbum que reuneix a cantants i músics cubans versionant cançons d'en Serrat i es prepara una segona part de Serrat Eres Único. En aquest cas es tracta d'intèrprets espanyols els que recuperen les cançons del barceloní. Escoltem ara doncs Noia de Porcellana.
Música.
noia de porcelana buscava una ànima dintre teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de bé. Una brisa de maig amb pètals de rosa és aire innocent. Noia de porcelana, tot el teu cos és un recipient a punt per ser un plaer d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcelana, buscava força en el teu parlar, i això era com buscar papallones blaves damunt la mar. Noia de porcelana, d'una mirada et van trencar un braç. Semblaves indignada com una santa sense beat. Noia de porcelana, tot ets tan fràgil que t'has tancat sota d'una campana que sona dolça i és de cristall. Noia de porcelana, buscava llum en la teva pell, i això era com buscar papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent, la pell de cel·lofana i la carn translúcida i repel·lent. Noia de porcelana, què vols que et donin no donant res? Ets freda i inhumana i et preocupes de 5 a 7.
Les maquinàries, a Ràdio Falset.
Fem una segona etapa, nous recorreguts per Síria. Fa una setmana vam estar per alguns indrets d'aquest país, però com sempre amb el Santi Nogués hem de fer una segona part. Santi, ens vam quedar a Palmira, la cèlebre ciutat de Palmira, una ciutat que va ser ciutat-estat i una ciutat doncs, important a l'antiguitat, oi?
Sí, a l'antiguitat va ser molt important. Destaquem que ja existia 2.000 anys abans de Jesucrist i el seu nom no era Palmira, sinó que era Tanmor. Aquesta ciutat hi van estar els assiris, els perses, llavors la van conquerir l'imperi dels Selèucides, un antic general de Alexandre Magne. Llavors, era important perquè aquí era una ciutat on paraven les caravanes i eren un lligam entre el Mediterrani, la Mesopotàmia i l'Aràbia. I també servia d'enllaç la ruta de la seda, o sigui que des de Xina, la Índia i Europa. I tots els que passaven per allí pagaven el seu tribut i això enriquia la ciutat. Però als segles primer i segon, l'imperi romà, que es va estendre per pràcticament per tot el món conegut en aquells moments, doncs va arribar a Palmira. Llavors, l'emperador Adrià, coneixent de la importància que tenia aquesta ciutat, va decidir a l'any 130 de visitar-la i la va declarar ciutat lliure, amb tots els privilegis que això suportava. Però va ser l'any 212, quan Caracalla la va declarar colònia romana i li otorgava els mateixos drets dels romans, en no pagar impostos imperials, I va ser quan es va crear, diguem-ne, les avingudes de les columnes, els temples més importants, i, diguem-ne, que un temps més endavant, Odenato, que era un noble local, va derrotar els Sassànides, que eren uns dels rivals més antics de l'imperi romà, i es va proclamar rei. Això va agradar a l'imperi romà i va establir bones relacions. Va millorar encara les relacions que tenien pel Mira. Però l'any 267 va ser assassinat. La segona esposa, que es deia Zenòbia, o sigui, allí a Palmires hi ha inclús un hotel que es diu l'Hotel Zenòbia i el nom aquest és molt conegut, doncs va prendre el poder en nom del seu fill. Però Roma no se'n fiava perquè va pensar que va ser ella la qui va col·laborar en l'assassinat d'Odenato, del seu marit. I llavors li envia un exèrcit per derrotar-la, però ella va ser tan poderosa que va derrotar l'exèrcit romà, va tocar Bosra, va atacar Bosra i va arribar fins a l'Egipte. I llavors, en aquell moment, es declarà independent de Roma. Però els romans, lògicament, no s'ho van passar massa bé tot això, van enviar un exèrcit més poderós i van, diguem-ne, cercar Palmira. Llavors, la Zenòbia es va disfressar d'home, va marxar de nit dalt d'un cavall, però durant el viatge va ser reconeguda i va ser capturada. Llavors els soldats romans la van prendre cap a Roma, on va ser passejada amb cadenes d'or per la ciutat.
Zenòbia coneguda com la Cleopatra de Síria, no?
Indudablement, sí, perquè ella inclús deia que descendia de Cleopatra.
Ah.
Veig que estàs ben informat.
Sí, sí.
Llavors,
Palmira... Faig el que puc, sí. Faig el que puc.
Palmira, doncs, com he dit, és una ciutat que tenia com uns 20 o 30 mil habitants, que eren molts habitants per aquella època, donat que les cases no tenien més de dos pisos, i ocupa una extensió molt més important de la que està ocupant el jaciment arqueològic, que ja ho és, molt important, sí. No? Tenia, doncs, la gran columnata, que té un recorregut d'un quilòmetre, que s'acaba amb el Temple de Bel, que en vam parlar l'altre dia. Amb aquesta columnata s'acaba amb un arc monumental, i a partir d'aquest arc monumental, degut al creixement de Palmira, no va poder seguir aquesta via important recta, sinó que va haver de torçar-se una mica, cosa, repeteixo, totalment anormal amb tot el que feien els romans, no? I això, doncs, també li dona una singularitat en aquest aspecte.
Hi ha una fortalesa àrab, no?, a prop dalt d'una muntanya, que diuen que és molt bonic des d'allí veure com es posa el sol.
Exacte, sí, hi ha una fortalesa, hi ha un castell, i doncs, situar-se doncs, quan se pon el sol allí és molt maco. Jo, quan es va pondre el sol, per allà a les 4 de la tarda vaig anar a la meva càmera i em vaig passejar aquest quilòmetre quasi bé corrent.
4 de la tarda?
Sí, a les 4 de la tarda, 4 fins a les 5, que és quan es ponia el sol, i vaig estar allí corrent perquè realment l'impacte del sol amb les colonates, amb els temples, produeix una sensació, però d'una vida, diguem que Palmira de dia està com a morta, no? Però en aquesta hora sembla com si reneixi de les seves cendres i agafa un color, una vida extraordinària. Jo ja et dic, vaig estar durant aquesta hora corrent fent-me aquell quilòmetre i la posta de sol ja la vaig veure darrere la càmera. Però n'estic molt content. Hi ha el Tetraplion, que és molt conegut perquè diuen que és el monument més fotografiat de Palmira. Està format per 16 pilars, dels quals només un és original de granet rosa, que diuen que va ser portat des de l'Egipte. El reste doncs, és ciment tenyit, perquè amb la restauració que han fet, doncs, lògicament, han hagut de fer artimanyes d'aquest estil.
Sí, sí.
Llavors això ens porta cap a l'Àgora. L'Àgora era el mercat, era un dels punts més importants de la vida pública de Palmira. És on se feien totes les transaccions. Allí es cobraven els impostos, allí doncs, es posaven els preus, es rebien les caravanes, es descarregaven els articles... Avui es conserva un pati clarament definit que té 84 per 71 metres, o era el gran que és, i també queden alguns pilars. No queda massa cosa, perquè Palmira també estava, el pas del temps li ha fet molt de mal, i tot el que ha estat el descobert està bastant deteriorant. Llavors, hi ha una altra... A part que hi ha els temples funeraris, hi ha el campament de Dioclecià, que era un lloc on... no era l'emperador Dioclecià, sinó que era un general que es devia dir aquest nom, doncs parava amb les seves tropes, era un lloc més elevat, i era, en certa manera, com un quarter. També el Vall de les Tombes. Vull comentar-ho, això, perquè aquest Vall de les Tombes eren unes edificacions quadrades de quatre pisos, moltes d'elles de quatre pisos d'alçada, que el propietari llogava les tombes, llogava, diguem-ne, el ninjo, per dir-ho d'una forma, a la gent que volia ser enterrada allí. Normalment eren gent principal. Allí, doncs, encara es conserven, doncs, escultures i doncs, vestigis bastant importants de l'època, no? És molt curiós. De fet, una d'aquestes tombes, la torre de Alabel, amb aquestes ratlles que van fer els americans per allí, i es veu que un desgraciat, doncs, va provar sort i va tirar una bomba precisament al mig, i la bomba va esclatar i va ensorrar tots els pisos que hi havia allí. Els han reconstruït, però, clar, lògicament ja no és el mateix.
Ja no és el mateix, no?
Els cafres estan sempre per tot arreu, no?
Ja.
I bé, després també dintre d'aquestes tombes ja li pugeu dels Tres Germans. També és una miqueta d'aquest estil, però així com aquí era una edificació, amb aquest cas que us estic explicant és subterrat. Hi ha vestigis, i sort també de que aquest hipogeu va ser enterrat durant molts anys, que es conserven molt bé uns frescos que hi ha, i gràcies també a la col·laboració dels japonesos han fet unes restauracions bastant acurades. I bé, diguem-ne que pel mida, així una miqueta de pressa l'hem explicat, perquè jo crec que ens portaria dies poder visitar-lo en profunditat.
Ens recomanes anar a Palmira?
I tant. Jo crec que no tots els viatgers van a Palmira quan van a Síria, perquè és una zona desèrtica, té una certa incomoditat, però que no es preocupin, que des de Damasc...
Quants habitants té aquesta ciutat?
La ciutat no té molts habitants. Tindrà 2.000 habitants, vull dir, no és molt gran.
Petita, no.
Però és que només viu quasi bé del turisme i de les dàtils que produeixen els seus palmerars. Vull dir que no hi ha massa cosa més.
Ens anem ara?
I ara ens anem, agafem un autobús, això sí que ho vull explicar, molt curiós.
Digues,
que vam anar a buscar... l'autobús sortia a la tarda, llavors hi ha una estació de minibusos, o busos petitets, que allí doncs, diuen horari de sortida, a les 5, a les 6, a les 7, però en realitat, quan s'omple, marxa. I el que arriba, doncs, ja s'ha d'esperar, si un arriba tard, s'ha d'esperar a l'altre bus. I aprofiten tant l'espai que... van posar cadires d'aquestes de platja, els passadissos, per poder encabir-hi més gent. A mi em va fer molta gràcia. Sort que el terreny allà és molt pla i no van tenir cap mena de problema, i també que les carreteres no estan molt circulades. Però va ser molt, molt curiós. Per moure's per Síria, una de les problemàtiques que té és que la major part dels indicadors, però la immensa majoria, estan en àrab. I per tant... Yeah. Els que no coneixem l'àrab tenim un cert problema, no? La gràcia també és estar en una guia, per exemple, que tenim nosaltres, l'Only Planet, que ens posa els noms de les ciutats amb el nom cristià i el nom àrab. I a vegades, per fer-nos entendre amb aquella gent que no coneixen l'anglès, o no el coneixen molt poc, que els ensenyàvem la nostra guia del lloc on volíem anar, llavors sí, ja ens enteníem de seguida, no? I, bueno, sortim de Palmira, marxem del desert, i ens n'anem cap a la zona fèrtil, i ens anem a una ciutat que es diu Tartus, que també se'n diu Tortosa.
Sí, perquè hi ha una catedral, no?, de la Nostra la catedral de Tortosa, no?
Sí, exacte. Diguem-ne que de Tartus no en parlaré massa, perquè no té massa cosa d'interès, excepte el barri antic, el que està encara emmurallat, i allí encara hi viuen gent.
També una ciutat antiga, una ciutat fenícia, no? Crec que és.
Sí, és d'origen fenici, i per allí van passar també moltes cultures, van passar els cristians en les seves conquestes, els creuats, van erigir els castells, i van ser ells qui van emmurallar la ciutat. Llavors, és curiós, l'església que és anomenada de Nostra Senyora de Tortosa, se'ls hi quedava una part fora de la muralla. O sigui, només se'ls hi quedava, diguem, l'entrada intramuros, però la resta els hi quedava fora. Llavors es van veure obligats a fortificar-la. O sigui que és una església fortificada. Llavors, des d'aquí, utilitzem una miqueta com a punt de partida per anar a veure els castells. Realment els castells que té Síria són impressionants. El més impressionant de tots és el crac dels cavallers.
Crac.
Crac, sí. En ser de Castella, no?
Sí, sí.
Crac dels cavallers, que va ser precisament un castell creuat. El van reforçar molt.
Es veu que està molt ben conservat, no?
Està molt ben, és el que està més ben conservat de Síria. És obligada una visita perquè només la vista des de quilòmetres abans d'arribar-hi ja és espectacular. El que tu dius està també conservat també perquè aquest castell mai va ser conquerit, mai va haver una lluita encesa per conquerir-lo, sinó que sempre es va produir rendicions. Amb aquest castell estava preparat perquè hi poguessin viure 2.000 persones, 2.000, diguem-ne, soldats, no? Però clar, durant el temps de les creuades, els soldats anaven quedant residualment, els que es morien els enterraven i no en provisionaven de nous. I en el moment en què es va rendir la fortalesa només quedaven 200 soldats. En certa manera hi va haver una estratègia d'un turc que els va enredar una mica, els va enviar una carta del gran maestre de l'ordre i que els deia que rendissin i que anessin doncs, cap a la seva seu, no? I així va ser, llavors van entregar el castell. Però ja et dic, gràcies a que mai va haver una lluita per conquerir-lo, doncs està en molt bones condicions, es pot visitar molt bé, i si tenim temps es poden passar hores. I s'ha conservat molt bé perquè han mantingut inclús les esglésies catòliques o cristianes tal com estaven en aquella època.
Dins del castell.
Dintre, hi ha una espècie d'església catedral i dintre encara també podem veure uns frescos, que per exemple hi ha el Sant Sopar i altres que ara no me'n recordo. No?
Molt bé.
Continuem. Hi ha una ciutat que està molt propera al Crac dels Cavallers que es diu Safita, que aquí a Safita hi havia el Castell Blanc, que era un castell també molt important i també era molt bonic, però d'aquest castell només en queda la torre de l'homenatge, que té uns 27 metres d'alçada, que està bastant ben conservada, però del rest del castell l'han ocupat els habitants i ha desaparegut pràcticament. Perquè el que és bonic de tots aquests castells és que ocupaven la cresta de la muntanya. Van ser fortificats i alguns construïts pels croats precisament per això, no? Perquè així es mantenien una mica al marge de la gent i dels atacs que els podien venir de fora, i amb relativament poca gent podien cuidar i mantenir la fortalesa. Després d'aquí de Safit, bueno, des del Crac dels Cavallers van fer una petita excursió al monestir de Sant Jordi, que és molt bonic, no té massa cosa, diguem, d'interessant, però sí que té unes pintures molt boniques. Hi ha dintre de l'església hi ha pintures dels apòstols, pintures bizantines, perquè és un temple bizantí, i també hi ha el que és el temple antic que té doncs, del segle X o XI. Bueno, és una excursió que si l'haguessin expressament no la veuríem o no la faríem, però quan hi estem situat al Crac dels Cavallers queda a uns 4 o 5 quilòmetres. Després d'aquí ja ens anem cap a un altre castell que està tot molt proper de Tartus, que és el Calat Marcap. Sempre que escoltem aquesta paraula cal vol dir castell en àrab, no? Vull comentar Lawrence d'Aràbia va estar en aquella zona, va ser un espia del govern britànic i per la part era un estudiós de tot el tema dels castells i tota l'antiguitat que hi havia a Síria. Ell va dir del Crac dels Cavallers que era el castell més bonic del món. O sigui, amb això us podeu imaginar la bellesa d'aquesta fortificació.
Aquest país està ple, no?, de castells a Síria.
Està ple, ple, n'està farcit. Llavors, lògicament, has de visitar els que mereixen un interès més elevat, no? Per moltes circumstàncies, eh? Per exemple, aquest que visitarem, que és el Calab Marcap, és un cost una mica de dir-ho, doncs està fet de roca basàltica negra, que té això d'original, que és molt diferent dels altres. Llavors, és tan inexpugnable que Saladí, Saladí és molt famós allí, és com un sant, diguem-ne, era un conqueridor molt reconegut a Síria. Saladí ni tan sols va intentar conquerir-lo, sinó que va passar de llarg. Va dir, bueno, primer doncs, anem a conquerir-lo més facilet i després...
Però aquest home, el Saladí, ja en té un de castell, no?
Ja en té un, sí, també és preciós, ja en parlarem del castell de Saladí. És interessantíssim, no? Doncs també aquest castell va ser abandonat pels croats també per manca de personal. O sigui, al final la vida dels croats va ser lànguida perquè no van reposar nova gent i, clar, al final van desaparèixer totalment de la zona. Bueno, després de visitar aquests castells, ens anem ja cap a una altra ciutat molt interessant, que és Hama. Hama era una ciutat que es va fer molt famosa a l'any 1982 perquè era una ciutat opositora al règim actual de llavors president Hafez el-Assad, que ara hi ha el fill, no? Allí hi havia la secta dels germans musulmans que li feien una miqueta la punyeta. Inclús van propiciar dos atemptats, almenys els hi van encolomar, doncs, que eren ells els instigadors, no? Llavors, com he dit, a l'any 1982 Hafez el-Assad va enviar un exèrcit de 8.000 soldats i el va assetjar durant 3 setmanes. L'aviació la va destruir, la va destrossar. Una ciutat que pràcticament no s'havia tocat res, la ciutat antiga, que estava conservada, era dels que estaven més ben conservades de Síria, i ho va destruir tot. L'exèrcit el va enviar al carrer i persona que veien disparaven i els mataven. O sigui, van fer una massacre impressionant de gent.
Abans has posat un exemple, en poses un altre. Quan els militars entendran de cultura?
Això ja és molt difícil. Això és molt difícil. Em penso que és un tema que els hi queda molt... És una assignatura pendent que continuarà pendent.
És una ciutat plena de nòries, no?
Sí, sí. És plena de nòries, però unes nòries impressionants de grans. Tenen una alçada com de 4 pisos. Vull dir que... abans n'hi havia com una trentena, ara n'hi deuen quedar unes 14, però estan en funcionament.
Fan molt de soroll?
Fan molt de soroll, però un soroll molt característic. Us podem escoltar amb la gravació que tinc feta, doncs aquest cruixí, diguem-ne el llestimer, de rodar sobre el seu eix a mesura que, doncs, que l'aigua les empeny i a la vegada la transporten fins a uns aqueductes i allà la reaprofiten, perquè Hama té una peculiaritat de que està bastant... O sigui, el riu el té bastant per sota, llavors aprofitaven aquesta aigua no solament per la ciutat, pel consum humà, sinó també pels regadius. I us vull dir que veient-les moure's i treballar aquelles nòries...
Són grans, no? Són
sí,
molt grans,
sí,
no?
Molt grans, molt grans. Ja et dic, tenen l'alçada de 4 pisos. Transportaven i conduïen moltíssima aigua, moltíssima.
Escoltem-les?
Sí, sí, els podem escoltar.
Aquest és el soroll d'una sínia. Sínia, que és el nom català de la nòria. Abans hem dit nòria,
corregim,
és sínia.
De les sínies. Sínies que tenien un diàmetre, o tenen un diàmetre d'uns 20 metres. O sigui, que no està malament. És impressionant veure-les rodar.
Hi ha gent al costat vivint o escolten? Perquè amb aquest soroll...
Sí, sí, la gent viu al voltant, eh? Sí. Les cases estan ben a prop, ja s'hauran acostumat. De fet, allí la gent s'acostuma...
Sobre una serra, no? Sembla una serra, no?
Sí, sí, sí.
Allà ho posa al cap.
Sí, sí, a nosaltres es pujava una mica del cap, però bueno...
Són les coses.
També ho suportàvem, no? S'han de suportar moltes coses. El que sí que ens pujava molt al cap era quan a les 5 de la matinada que estaves dormint plàcidament des de les mesquites sortien a cantar les pregàries i com que estàvem amb el temps del Ramadà, encara hi estem, doncs allò sí que es feia realment pesat perquè et trencaven el son i podia durar un quart d'hora, 20 minuts, etc, etc. Una cosa també que vaig trobar molt interessant aquí és, vam visitar també el barri antic que s'està reconstruint, val la pena visitar-lo perquè hi ha molts artistes, pintors, escultors, etc, que estan treballant allí, són molt amables. I també quan tornàvem ja cap a l'hotel per dormir, vam veure que hi havia una festa, ens vam aturar, ens van invitar a entrar i a participar a la festa, i el que era més curiós, allí estàvem ballant, però qui ballava? No ballaven les dones, ballaven només els homes. Ah. Quan aquí tot és totalment al revés. Les dones estaven assegudes amb els fills, i lògicament també hi havia alguns homes al costat d'elles, no? I fumant el narguilé. Allí és molt comú que fumi tothom el narguilé.
Que és la pipa amb aigua que l'altre dia vam estar explicant.
Que vam estar comentant, sí, sí. Diguem que a part d'això de l'amabilitat que té aquesta ciutat, doncs, i no hi ha massa més història, a no ser que és un punt interessant per nosaltres per poder fer visites també que considero capdals amb aquest viatge a Síria. Una d'elles és la visita d'Apamea, Afàmia, n'hi diuen allà. Apamea és una altra ciutat romana que si no fos per Palmira, que per extensió i per dimensions i per història, doncs la fa molt més important, però a mi a Fàmia i de baix fa molt més carinyo.
Però és un nom d'una princesa persa, em sembla, no?
A veure, el nom de Fàmia és un nom àrab que crec que no ve d'una princesa. A veure si trobo alguna anotació.
Em puc equivocar, Santi?
Sí, sí. No ho sé, si en algun moment ho recordo, faré el comentari. El que té Fàmia és que té un cardo, allà a la via principal n'hi diuen cardo, que té 2 quilòmetres de longitud. És quasi bé el doble que el de Palmira. Sí. I també per mi el que va tindre més interès és que vam trobar allà on hi havia la taquilla un noi jove que era el guarda d'aquesta ciutat, no? I, doncs, a base d'un copet a l'esquena, d'un somriure, ell ens va ajudar a fer la visita, que pel que veig avui ja no la podré explicar, però val la pena, doncs, que ho expliqui al començament del proper programa. I també se'ns ha quedat una mica el tinter el Pare Nostre en arameu.
Ho farem amb aquesta tercera part d'aquí 7 dies.
D'acord, doncs amb aquesta tercera part escoltarem...
Síria en 3 parts, eh?
En 3 parts, sí.
En 3 parts, eh? La majoria dels pisos que han fet amb 2 parts no han tingut prou, sí. Però amb Síria es nota, es veu que has estat fa poc allà, eh?
I tant, i tant. I haurem de fer de pressa, perquè el que em queda per explicar és bastant interessant.
Mm-hmm. Santi Nogués, moltes gràcies. Fins d'aquí 7 dies, fins al divendres que ve.
Doncs fins divendres.
Gràcies.
De res.
Santiago, meu doce amor, camélia branca do ar, brilhante brecida ao sol, brilhante brecida ao sol.
Jovem Santiago, na noite escura, ervas de prata e sono cobre na valeira lua, cobre na valeira lua.
viatjo i va por la rua. Radio de pedra e cristal, hoy en el vento es vaído, soma e cinzado teu mar.
Soma e cinzado teu mar, Santiago longe do sol, agua da mañana enterga, trema no meu corazón.
Quina gran barreja de qualitat, la formació gallega Luar Nalubre amb Ismael Serrano, interpretant una cançó de Luar Nalubre titulada Chove en Santiago.
Les maquinàries, a Ràdio Falset.
L'altre dia vam descobrir que el company de Ràdio 90 d'Olot, en Javi Vaca, és un gran entès amb això dels cotxes d'escalèstric. Saludem el Javi. Què tal? Dic escalèstric, però aquesta és una marca comercial. Aquesta especialitat té un altre nom, oi?
Doncs sí, té un nom que és Slot, que engloba tot el que és aquesta afició relacionada amb els cotxes elèctrics anant per un carril a escala, en principi, 1.32 o 1.24.
Mm-hmm. La cosa va més enllà de ser una joguina, no? Sembla ser que hi ha competicions.
Sí, efectivament. Inicialment és un joc per mainada, però bueno, ja fa temps que ha deixat de ser només un joc per mainada, i es munten ratllis i competicions com els ratllis de veritat, i després hi ha un altre vessant que també és la part de velocitat amb circuits de velocitat, que és un altre... Diguéssim que hi ha dos vertents, no? Una part que és més ratlli i una part que és més velocitat.
Mm. La rivalitat sempre sana?
Sí, sí, sí. Evidentment el més important no és guanyar, i qui pensa d'aquesta manera realment s'equivoca. El més important és, doncs, conèixer gent, voltar a llocs diferents, voltar pràcticament per tota Catalunya i també per part d'Espanya, i disfrutar dels amics.
Mm-hmm. Hi ha bona salut d'Eslot a Olot?
Sí, 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 estem, per la nostra banda, estem intentant potenciar tot el tema de l'Eslot fent una escola. Tenim una escuderia que es diu Eslot Volcans, i hem creat una escola perquè ens vam donar compte, després d'estar uns quants anys en aquesta afició, que per arribar a un nivell mínim acceptable havies de donar moltes voltes i havies de perdre molt de temps. Llavors, tot el que nosaltres hem anat aprenent al llarg de 2 o 3 anys d'anar pels puestos, ho hem concentrat en un curs de 8 sessions, i és el que estem oferint a tothom d'Olot que li interessa aquest món.
Javi, hi han diferents fórmules. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3...
Sí, el que passa és que dintre d'això de les fórmules que tu dius, això està clarament en la vessant de lo que és la velocitat, no? El que és l'eslot a nivell de circuit, on el que hi ha és un circuit muntat, rèplica o no, d'un circuit real, i va molt corrent vària gent a la vegada, es fan mànegues per temps o per quantitat de voltes, etc. En canvi, nosaltres estem més en la vessant del ral·li, on tu el que muntes són trams on corre cada un dels pilots individualment contra el cronòmetre, i que normalment hi ha un total de 5 trams, els quals es fan diverses passades.
Els cotxes s'han de mimar molt, no? Com si fossin cotxes grans.
Sí, sí, se'ls ha de mimar molt, i la veritat és que, depenent de la categoria en la que corres, pots arribar a tenir bastanta feina, fins al punt de que pot ser total i absolutament artesanal el cotxe, fet, per exemple, doncs, amb fibra de carbono i amb materials punters i molt lleugers.
Clar, te pica el coquet, t'enganxes amb tot això i després progressivament vas comprant nous cotxes, nous elements, nous trams de pistes.
Sí, és una mica un vici, com qualsevol altre hobby, no? T'hi vas ficant i descobreixes al poc temps d'entrar en aquest hobby que darrere hi ha un món que desconeixies, no?
Pel que fa als cotxes, hi ha algun límit de poder córrer o no? O pots córrer el més possible?
A veure, hi ha
pots trucar? Pots trucar al cotxe?
Hi ha uns reglaments que permeten fer unes coses i d'altres no, en funció de la categoria. Hi ha una categoria primerenca, diguéssim, que és la categoria N, on bàsicament la idea és que un cotxe tret de caixa amb molt poques modificacions doncs pugui competir. Això iguala bastant les mecàniques i diguéssim que fa que la gent s'hagi d'espavilar més a l'hora del pilotatge. Després, un cop deixes el grup N, pots ja endinsar-te en els grups preparats, on hi ha, diguéssim, el pilotatge és important perquè es passa pel grup N, però també és molt important la mecànica, és molt important els ajustos del cotxe, és molt important el que facis o deixis de fer a la màquina, dintre, com et dic, d'un reglament, que en principi doncs, hi ha un reglament que és el més extès, que és per part de l'agrupació d'escuderies de Rally Slot, i és el que es fa servir pràcticament a tot arreu.
Més a Vall d'Olot hi ha una altra població, crec que és l'Arbós del Penedès, no? Que també hi ha una gran afició, no?
Sí, hi ha molta afició i a més ells són una mica els precursors d'una nova disciplina dintre d'això de l'Slot, que és l'escala U24, on els cotxes són molt més macos, són molt més reals, i la veritat és que és una part de l'Slot que comença a agafar força. Ja fa alguns anys que estan organitzant competicions i ara doncs hi ha alguns fabricants que ja s'estan dedicant a fer, diguéssim, peces de competició específicament per aquesta categoria de U24, i la veritat és que està molt bé.
Javi, moltes gràcies, molta sort.
Gràcies a vosaltres i fins la propera, adéu-siau.
I a córrer, no prenguis mal.
Molt bé, vinga.
Gràcies, fins sempre, adéu.
Adéu.
Tanquem el programa d'avui amb Boogaloo Stomper Sextet, amb els bons ritmes d'aquesta formació. Com sempre, ha estat un plaer. Moltes gràcies per estar aquí a Ràdio Falset. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a les maquinàries. Fins la setmana que ve.